Bona nit. Són les 10. Des d'ara i fins a 11:15, aquí a Ràdio Falset, xalem llegint. I som, com cada últim dimarts de mes, el Jordi Borja al control, la Roser i una servidora, la Núria. Esperem que disfruteu amb el programa d'avui.
Avui us llegirem fragments d'un llibre que es resisteix a ser qualificat amb un sol adjectiu. En tot cas, és un llibre que ens ha fascinat. El seu autor, el Susskind, Patrick Susskind, és conegut sobretot pel Perfum, la seva obra més famosa, però no l'única. Aquesta d'avui també ha estat duta al teatre, en un monòleg deliciós que ha fet el Pep Tossà. Us parlem de la història del senyor Sommer.
Quan jo encara m'enfilava als arbres, d'això ja fa molt de temps, molts anys i molts decennis, amb prou feines feia més d'un metre d'alçada, que estava a sabates del número 28 i pesava tan poc que podia volar. No, això no és mentida, llavors podia volar de debò. O com a mínim gairebé podia fer-ho. Més ben dit, en aquell temps, volar de veres era el meu abast. Només hauria faltat que ho hagués volgut ben de veritat i ho hagués intentat correctament, perquè recordo perfectament que un cop va anar d'un pèl que no ho fes. Això passà a la tardor del primer any d'anar a estudi, mentre feia el camí de l'escola a casa. Bufava un vent tan fort que sense obrir els braços i inclinant el cos com els que fan els salts amb esquís, em podia repenjar contra el vent. I podia anar-me inclinant cada cop més sense caure. I quan una mica més tard vaig arrencar a córrer parat avall, l'escola era al capdamunt d'una muntanyeta dels voltants del poble, em vaig aixecar una miqueta de terra. Vaig obrir els braços i el vent m'alçà i sense esforçar-m'hi gaire, podia fer salts d'una alçada de 2 o 3 metres i d'una llargada de 10 o 12. Potser no eren ni tan alts ni tan llargs, però tant se val. Sigui com vulgui, gairebé vaig volar i només que m'hagués descordat l'abric i amb els braços ben oberts m'hagués agafat les dues meitats, com els ocells, el vent m'hauria aixecat del tot i amb la més gran lleugeresa m'hauria empès pendent avall fins al bosc. Després l'hauria sobrevolat fins ben lluny, fins ben avall, fins al llac a la riba del qual hi havia casa nostra, i un cop allà, provocant una sorpresa infinita al pare, a la mare, a la germana i al germà, que per volar ja eren massa grans i pesaven massa, hauria pres un revolt ben alegrant per sobre del jardí, que m'hauria permès de sobrevolar el llac fins a l'altra riba. Al final, hauria deixat que el vent em portés tranquil·lament cap a casa, on hauria entrat poc abans de dinar. Però no m'havia descordat l'abric i no vaig volar de debò. La causa no va ser que hagués tingut por de volar. Va ser que no sabia ni on ni com hauria pogut aterrar. La terrassa de casa era massa dura, el jardí massa petit i l'aigua del llac massa freda. Elevar-se no era cap problema, però com es fa per tornar a terra? Dalt dels arbres s'hi estava tranquil i no et molestava ningú. No hi arriba ni el crit inoportú de la mare, ni l'ordre intimidatòria del germà gran. Només hi havia el vent, el murmuri de les fulles i el tendre cruixit dels troncs. I la vista. L'ample i meravellós paisatge. Podia mirar per sobre de casa nostra i el jardí, i també de les altres cases i els altres jardins, per damunt del llac fins a l'altra riba, fins a les muntanyes. Quan el sol es ponia al vespre i la gent de sota ja l'havia perdut de vista, jo, des de la meva capçada, encara el podia veure darrere les muntanyes. Això era gairebé tant com volar. Potser no era tan arriscat ni elegant com volar, però era una bona manera de substituir-ho, sobretot perquè de mica en mica anava creixent. Ja feia 1,18 m i pesava 23 quilos i, francament, per volar pesava massa. Encara que hagués bufat un vent fortíssim, m'hagués descordat l'abric i hagués obert completament. Enfilar-me pels arbres, però, ho podia fer durant tota la vida. Encara que tingués 120 anys, encara que fos un vell xacrós i tremolós, m'asseuria allà dalt, al capdamunt d'un om, un faig o un avet, com un mico vell, i em deixaria gronxar suaument mentre miraria els camps i el llac, fins darrere les muntanyes.
A l'oest hi havia uns núvols blau grisosos, amb les vores d'un groc purulent. Al cap de mitja hora, el meu pare va haver d'encendre els llums perquè de cop els núvols s'havien fet tan espessos que cobriren tot l'horitzó, com una cortina, i projectaven una gran foscor sobre la terra. Després, de les muntanyes van començar a baixar ventades que queien sobre els camps de cereals formant línies. Era com si els pentinessin, i els arbustos i els matolls s'estremiren. Gairebé simultàniament va començar a ploure. No, encara no plovia. De primer només van caure unes gotes grosses com grans de raïm que petaven contra l'asfalt i esclataven contra el capot del cotxe i el parabrisa. Després va començar la tempesta. Més tard, els diaris digueren que havia estat el pitjor temporal des de feia 26 anys. Si és veritat o no, no ho sé. Llavors jo només tenia 7 anys. Però una cosa sí que la sé. Mai de la vida no he tornat a veure un temporal com aquell. I menys dins d'un cotxe enmig de la carretera. L'aigua no queia en forma de gotes, formava cortines des del cel. En un espai de temps ínfim, la carretera va estar inundada. El cotxe llaurava l'aigua. A totes dues bandes brollaven unes fonts tan altes que formaven una paret d'aigua. I la visibilitat a través d'aquelles cortines era exactament igual que a través del parabrisa, malgrat que l'eixuga parabrisa no parava d'anar de dreta a esquerra. I encara empitjorà. A poc la pluja es va anar transformant en pedra. Es podia veure i sentir, el soroll anava canviant i es convertia en un estrèpit clar i fort, i un fred esgarrifós anava entrant al cotxe. Al principi, els grans de pedra eren petits com els extrems de les agulles de cap, però aviat van augmentar fins a la mida dels pèsols i tot seguit de les bales, i al final caigueren tot d'eixams de pilotes blanques arrodonides que saltaven del capot cap amunt d'una manera ben salvatge i formant remolins, fins al punt que marejava. Es va fer del tot impossible avançar ni que fos un metre. El meu pare s'aturà la cuneta. Uf, què dic, cuneta? Si la carretera no es podia ni veure, encara menys la cuneta, o un camp, un arbre, o fos el que fos. Era impossible veure-s'hi més enllà de 2 metres, davant del nas. I en aquests 2 metres només es veien milions de boles de billar de gel que anaven formant remolins per l'aire i rebotaven contra el cotxe amb un soroll horripilant. A dins del cotxe regnava un soroll tan fort que ni tan sols podíem parlar. Estàvem com asseguts a l'interior d'un gran timbal que un gegant fes sonar. Només ens miràvem, ens anàvem gelant i desitjàvem que l'estoig que ens aixoplugava no fos destruït. 2 minuts més tard ja s'havia acabat tot. La pedra i el vent pararen en sec. Ara només plovisquejava d'una manera fina i silenciosa. Les ventades havien deixat el camp del costat de la carretera absolutament destrossat com trepitjat. D'un camp de blat de moro només en quedaven les tiges. La mateixa carretera semblava sembrada de bocins de vidre. Fins on es podia veure hi havia pedres, fulles trencades, espigues... I al fons de tot, de la carretera, vaig poder veure, entre el tendre vel del polvisqueig, la silueta d'un home que continuava el seu camí.
A la meva classe hi havia una nena que es deia Carolina Kickelman. Tenia els ulls i les celles foscos i els cabells castany fosc amb un passador a la banda dreta. A la nuca i els clotets entre les orelles i el coll hi tenia un pensament de borrissol que brillava amb la llum del sol i es movia molt suaument amb el vent. Quan reia, amb una deliciosa veu enronquida, estirava el coll ben amunt, deixava caure el cap enrere i tota la cara, amb els ulls gairebé tancats, li resplendia d'alegria. Hauria pogut passar hores senceres mirant aquella cara, i ho feia tan sovint com podia, durant les classes o a l'hora de l'esbarjo. Però ho feia tan d'amagat que ningú no se n'adonava, ni la mateixa Carolina. I és que jo era molt tímid. Però quan somiava, no era gens tímid. Llavors, l'agafava de la mà i la duia al bosc on ens enfilàvem a un arbre. Ens asseiem ben junts dalt d'una branca. Li mirava la cara de ben a prop i li explicava coses. Ella reia, tirava el cap enrere i tancava els ulls i jo podia bufar-li la nuca i el darrere de les orelles, allà on tenia el borrissol. Coses d'aquestes les somiava bastants cops la setmana. Ho hauria donat tot per poder-li bufar un sol cop, però de veritat, el seu borrissol. Llàstima que no hi hagués cap probabilitat, perquè Carolina, com la majoria dels nens, vivia a Overcy i jo era l'únic que vivia a Untersy. Els nostres camins es separaven gairebé a la porta de l'escola. Baixaven la muntanyeta totalment separats i anaven pels prats i el bosc, i un cop allí es perdien. Estaven tan allunyats l'un de l'altre que aviat ja no podia distingir Carolina de la resta de nens. Només a vegades la sentia riure, quan bufava el vent del sud. Podia sentir ben lluny les seves rialles enronquides que m'acompanyaven fins a casa. Però quan bufava vent del sud? Un dia era dissabte. Es produí un miracle. Enmig de l'esbarjo, Carolina se'n va acostar corrent i em va dir: «Tu, oi que tu sempre vas sol cap a Untersy?» Sí, li vaig respondre: «Tu, dilluns vindrem tu». Sí. vaig fer tot de preparatius. El dissabte i el diumenge els vaig passar donant tombs pel bosc per triar un recorregut adequat. Per mi va ser clar des del principi que amb Carolina no aniria pel camí normal. Calia que conegués els meus camins més secrets, li em volia ensenyar els tresors més amagats. El camí d'Auvergne havia d'empalidir al costat de les meravelles que hauria en el meu, en el nostre camí comú cap a Auvergne. Després de moltes marrades, vaig decidir-me per un trajecte que girava cap a la dreta, molt poc després de passat el límit del bosc. A través d'una gorja conduïa a un avet magnífic. Després, avançava per un terreny ple de molsa fins a un bosc espès i finalment baixava en pendent fins al llac. En aquell recorregut hi havia com a mínim 6 meravelles que volia ensenyar a Carolina i posar-les-hi de relleu amb els meus comentaris d'expert. Es tractava de A. Una caseta per al transformador de la companyia elèctrica situada gairebé a la cuneta que feia un brunzit permanent i a la porta tenia un cartell groc amb un llamp vermell pintat acompanyat de les paraules. Atenció, alta tensió, perill de mort. B. Un grup de 7 jarderes carregades de fruites madures. C. Una menjadora per a cabirols. No hi havia fenc, però hi havia una pedra de sal molt grossa. D. Un arbre del qual la gent deia que un vell nazi s'havia penjat després de la guerra. E. Un formiguer que feia gairebé 1 metre d'alçada i 1,5 de diàmetre i, per acabar, el millor de tot. F. Un faig preciós on m'enfilaria amb Carolina, ens asseuríem en una branca ben resistent a 10 metres del terra i ens extasiaríem davant d'un panorama del llac incomparable i jo me li acostaria i li bufaria la nuca. Dilluns va fer un dia esplèndid. El sol era suau, el cel era clar i blau com l'aigua, el bosc refilaven les merles, els pigots martellejaven els troncs i el seu repic ressonava pels voltants. Llavors, quan anava a l'escola, vaig caure que mentre feia tots els preparatius ni m'havia passat pel cap preveure que hauríem pogut fer si hagués fet mal temps. Si hagués plogut o hi hagués hagut tempesta, el camí des de A fins a F hauria estat una catàstrofe. Amb unes jarderes xopes i agitades pel vent, un formiguer repulsiu, una molsa xopa que només serviria per xipollejar-hi, un faig relliscós al qual seria impossible enfilar-se i una capsa de provisions caiguda i estovada. Vaig afanyar-me. De cap de les maneres no havia d'arribar tard a l'escola. Durant les classes em vaig comportar perfectament, com mai. Així era segur que el mestre no em trobaria el més mínim motiu per castigar-me i fer-me quedar fins més tard. Vaig ser obedient i aplicat, entenimentat i estudiós, el desitjat alumne model. No vaig mirar Carolina ni una sola vegada. Vaig forçar-m'hi. M'ho vaig prohibir gairebé d'una manera supersticiosa, si com per mirar-la massa aviat al final hagués de perdre alguna cosa. Quan van acabar les classes, va resultar que les noies s'hi van haver de quedar 1 hora més. No sé ben bé per què, perquè havien de fer treballs manuals o alguna altra cosa. Sigui com vulgui, només van poder marxar els nois. No em vaig posar les mans al cap per aquest contratemps, al contrari. Vaig pensar que era una prova més que havia de superar i superaria. I a més donava una aureola especial a l'anhelada companyia de Carolina. Durant tota 1 hora ens estaríem esperant mútuament. Em sentia indescriptiblement bé. Al final aparegueren les nenes. De primer, tot un estol que em passà corrents per davant i després l'última de totes, ella. Se m'acostà, els cabells foscos li onejaven, el passador el ble del front li ballava i duia un vestit groc llimona. Li vaig allargar la mà, s'aturà davant meu, tan a prop com mai a l'hora de l'esbarjo. Li volia agafar la mà, atreure-la cap a mi. El que més hauria volgut fer-li era abraçar-la tot seguit i fer-li un petó. Em digué, «Tu, m'has esperat?» «Sí», li vaig respondre. «Tu, avui no vinc amb tu». I aquell vestit groc llimona se n'anà molt de pressa cap a Overseer per poder atrapar les altres nenes. Vaig baixar la muntanyeta de l'escola per anar cap a casa. Ho devia haver fet molt a poc, perquè en arribar al límit del bosc, d'una manera mecànica, vaig mirar amunt, cap al camí d'Overseer, i ja no vaig poder veure-hi ningú.
Un any més tard vaig aprendre a anar amb bicicleta. No és que fos precisament massa d'hora, perquè ja feia 1,35 m, pesava 32 quilos i calçava un 32,5. Però anar amb bicicleta mai no m'havia interessat especialment. Aquella manera tan insegura de desplaçar-me sobre res més que dues rodes, ben primes, en el fons em semblava inestable i poc tranquil·litzadora. Ningú no podia explicar-me per què una bicicleta aturada queia de seguida, si no estava falcada, repenjada o algú la subjectava. Però no havia de caure si s'hi asseia una persona que feia 32 quilos i circulava sense falcar-la ni repenjar-la. Aquest estrany fenomen, que en el fons es basava en les lleis de la natura, concretament en les lleis del moviment rotatori i especialment en l'anomenada llei mecànica de conservació de l'impuls inicial, que aleshores ni sabia que existissin, i fins i tot avui no acabo d'entendre-les i només les paraules llei de conservació de l'impuls inicial m'angoniegen i em torben de tal manera que sento els famosos batecs i formiguejos al cartell. Molt probablement no hauria après a anar en bicicleta si no m'hagués estat absolutament imprescindible. Però se'm va fer absolutament imprescindible perquè anava a classes de piano. Les classes de piano només les podia seguir amb una professora que vivia a l'altre extrem d'Overseer. Per anar a peu es necessitava ben bé una hora, en bicicleta només 13 minuts i mig, tal com el meu germà havia calculat. No sé quant de temps vaig necessitar per aprendre l'inquietant art d'anar en bicicleta. Només sé que ho vaig fer tot sol, amb una barreja de passió i odi, amb la bicicleta de la meva mare, al bosc, en un congost de parets escarpades on ningú no em podia veure. El camí estava tancat a dreta i esquerra amb unes parets tan perpendiculars que constantment m'hi podia repenjar. I si queia, ho feia sobre fullatge o sauló. I de cop, després de moltíssims intents fallits, d'una manera sobtada i sorprenent, sabia anar-hi. Em movia lliure sobre les dues rodes malgrat totes les meves reflexions i el profund escepticisme. Una sensació desconcertant i una gran alegria. A la terrassa de casa i a l'herbei il·limitat vaig passar la prova de la bicicleta davant de tota la família. Vaig recollir-hi els aplaudiments dels meus pares i la rialla escandalosa dels meus germans. Al final, el meu germà em va instruir sobre les principals normes del codi de circulació. En primer lloc, en aquella que diu que sempre s'ha de circular ben a la dreta. I em va definir la dreta com la banda on el manillar té el fre de mà. Des d'aquell moment, Vaig anar un cop a la setmana, tot solet, a classe de piano. Anar en bicicleta era gairebé com volar.
La professora de piano, amb la qual la meva mare ja havia estudiat, i la meva germana i el meu germà i totes les persones de la comarca que sabien tocar una tecla, des de l'organista de l'església fins a la Rita Stangmeier, que tocava l'acordió, aquesta professora de piano es deia Maria Luis Funkel, senyoreta Maria Luis Funkel, per ser més exactes. Ella donava la màxima importància al senyoreta, encara que en tota la meva vida no havia vist mai una persona del sexe femení que tingués un aspecte més mancat de feminitat. Era bellíssima, amb els cabells blancs, japeruda, pansida, tenia bigoti i gens de pits. No sé per què un cop la vaig veure amb samarreta. Per equivocació vaig anar una hora abans a casa seva, i ella encara estava fent la migdiada. Va sortir a la porta de la seva immensa torre antiga vestida només amb una faldilla i una samarreta que no era ni suau, ni folgada, ni de seda, com agraden a les senyores, sinó de cotó, arrapada i sense mànigues, com les que portàvem els nens per fer gimnàstica, d'on arrencaven dos braços pansits i un coll prim ple de pallaringues. Sota la samarreta tot era pla i prim com una post de planxar. Malgrat tot insistia, com he dit, en el senyoreta davant de Funkel. I potser era, tal com deia molt sovint, perquè si no els homes podrien pensar que ja era casada quan en realitat era una fadrina que encara estava per merèixer. Naturalment, aquesta explicació era una pura ximpleria, perquè l'home que hauria estat capaç de casar-se amb la vella Maria Luisa Funkel, amb bigot i sense pits, no existia en tota la capa de la terra. La senyoreta Funkel era una professora molt exigent i difícil de contentar. Si algú havia estudiat de qualsevol manera o quan solfejava s'equivocava nota rere nota, ella començava a moure el cap amenaçadorament. La cara se li posava tota vermella, amb els colzes empenyia l'alumne cap a un costat, feia petar els dits amb ràbia i de cop començava a xisclar, pervocant tot de renecs despietats. La pitjor d'aquelles escenes la vaig viure quan feia més o menys un any que havia començat a anar-hi i em va trastornar tant que encara avui m'és impossible d'abocar-la sense immutar-me. El primer cop que em va aparèixer un fa sostingut no el vaig reconèixer i vaig tocar un fa sense pensar-m'ho dues vegades. No sé com va ser que vaig fer la mateixa falta una segona vegada. De cop, la senyoreta Funkel es tornà vermella com un tomàquet i bramà. Com és possible? He dit fa sostingut, punyeta, fa sostingut. No saps què és un fa sostingut més que ruc? Això! Peng, peng! I amb el seu índex, que després de decennis de fer classes de piano tenia la punta tan eixamplada com una moneda de 10 fènics, tocava amb violència la tecla negra anterior al sol. Això és un fa sostingut. Peng, peng. Això és. I tingué ganes d'estornudar. Ho va fer i ràpidament s'aixugà el bigoti amb l'esmentat índex. I al final copejà dues o tres vegades la tecla tot cridant: això és un fa sostingut, això és un fa sostingut. Després es tragué el mocador del puny i es sonà. Però jo tenia la mirada clavada al fa sostingut i empalidia. A l'extrem anterior de la tecla hi havien enganxats uns mocs viscosos i tendres de la mida aproximada d'un ungle, quasi del gruix d'una mina de llapis, recargolats com un cuc. Evidentment havien sortit del nas de la senyoreta Funkel quan havia esternudat. Del nas havien passat el bigoti, d'allí quan es netejà l'índex i del dit a la tecla. Un altre cop, des del començament, rondint al meu costat. Un, dos, tres, quatre. I vam començar a tocar. Els 30 segons següents van ser dels més horripilants de la meva vida. Notava com la sang em fugia de les galtes i una suor freda em baixava per la nuca. Els cabells em van posar de punta. Tenia les orelles alternativament fredes i calentes i per acabar-ho d'adobar no hi sentia. Com si m'haguessin tapat les orelles. Amb prou feina sentia l'agradable melodia d'Anton Diabelli que anava tocant d'una manera mecànica, sense mirar la partitura. Després de la segona repetició, els dits m'anaven sols. Tenia els ulls ben oberts i fixos a la fina tecla negra anterior al sol, allà on hi havia clavades les boles de mocs de Maria Luis Funkel. Encara queden 9 compassos, encara en queden 6. Era impossible tocar la tecla sense posar el dit enmig d'aquella porqueria. Encara falten 5 compassos, ara 4. Però si per tercera vegada toco un fa en lloc d'un fa sostingut, llavors, d'aquí 3 compassos. Oh, Déu meu, fes un miracle. Digues alguna cosa, fes alguna cosa. Que vingui la fi del món. Destrossa aquest piano. Fes recular el temps perquè no hagi de tocar aquest fa sostingut. Encara em queden 2 compassos. Un, i el bon Déu va callar i no va fer res, i aquell horrible últim compàs era allà. Consistia, ho sé prou bé, en 6 corxees que baixaven darrere fa sostingut i anaven a parar una negra, un sol. Els meus dits anaven ensopegant amb aquelles corxees com a l'infern. Re, do, si, la, sol, ara fa sostingut. I amb la més clara consciència del que feia, amb tota la meva valentia, vaig tocar un fa. Vaig haver de treure de seguida els dits del teclat perquè la tapa del piano va petar immediatament, després a l'hora que la senyoreta Funkel feia un bot al meu costat com moguda per un ressort. Ho has fet expressament, em xisclam una veu de falset tan estrident que malgrat la meva sordària em retronia pel cervell. Ho has fet expressament, mocós miserable, nano fastigós i podrit, merdós desvergonyit. I començar a enfurir-se i a caminar amb moviments passats i salvatges al voltant de la taula del menjador, que era al mig de l'habitació, i que anava colpejant amb el puny cada dues paraules. Thank you.
Bé, i fins aquí el programa d'avui. Com heu pogut sentir, en tots els fragments que us hem llegit no hi surt per a res el personatge que dona nom al llibre, és a dir, el senyor Sommer. Per tant, si voleu saber qui és, llegiu el llibre. Creieu-vos que val la pena. És un llibre editat per Columna que té unes il·lustracions amb uns dibuixos realment encisadors del dibuixant Samper. I també dir-vos que avui aquest programa ha estat amenitzat gairebé exclusivament per música de l'Eric Satie, al final amb una versió molt especial del grup Cabo San Roque. Res més per aquesta vegada, us esperem el mes que ve i esperem que us hagi agradat el programa i sobretot que llegiu bé. No.